El cafè de la ràdio.
La lluita contra el canvi climàtic i les emissions zero fa que la Unió Europea hagi posat damunt la taula prohibir les calderes de gas natural abans del 2040. El Parlament Europeu aprovarà una directiva per abandonar l'ús de combustibles fòssils, que implica el carbó, el gasoil o el gas natural, per escalfar els edificis. A més, la proposta també planteja que els edificis menys eficients hagin de ser renovats per llei. Fixem-nos concretament en aquests canvis en els recursos fòssils. Ho fem parlant amb la Laura García, que és la responsable de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers de Catalunya. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del programa.
Hola, bon dia.
Aquest moviment de la Unió Europea com s'ha d'analitzar?
Bé, aquesta proposta directiva, aquesta aprovació, està alineada amb les darreres mesures que està aprovant la Unió Europea en els darrers temps i que, en definitiva, està dirigida al potencial que seria la descarbonització i la reducció d'emissions en els pròxims anys. És a dir, està completament alineada, val, amb les darreres iniciatives legislatives i les diferents iniciatives de diferents paquets que està aprovant la Unió Europea.
Clar, i en aquesta línia, la part d'implicació més, diguéssim, directa per al ciutadà són les calderes de gas natural que tenim a casa?
Sí, o sigui, per una banda tenim els sistemes actius, com són les calderes que actualment van amb gas natural, i per altra banda també tenim tot el que seria reformes i temes de rehabilitació vinculades amb el que seria l'envolupant.
Uh-huh. Sobre les calderes de gas natural, quines són les millors fórmules de substituir-les? Ara mateix hi ha alguns mecanismes per tal que es puguin substituir?
Bé, diguéssim que la mesura que actualment s'està postulant com la de substitució directa vindria a ser el que serien els sistemes d'aerotèrmia, que no deixa de ser una bomba de calor, val, que d'alguna manera ve a fer les aplicacions de CS de calefacció, o en el cas que hi hagi refrigeració també, doncs pels diferents habitatges. És a dir, si analitzem la majoria de nous habitatges que s'estan construint, tant a nivell a nivell domèstic, doncs ja van amb aquesta tipologia de sistemes, vale, per donar subministre als diferents usos de les llars. No obstant, és a dir, pels nous està clar, pels antics hi ha alguns que sí que, evidentment, doncs, podran ser susceptibles de poder utilitzar també i substituir per bombes de calor, però hi ha alguns habitatges en els que, d'alguna manera, per les característiques i sobretot pel que suposa a nivell d'electrificació, a nivell de l'habitatge, caldrà fer un determinat acondicionament perquè realment sigui una tecnologia substitutiva.
Clar, perquè entenc que té un volum, no?, de grans dimensions, no?, aquests aparells d'aerotèrmia.
Bé, la principal dificultat, la principal barrera és que el que fa és un consum elèctric, és a dir, és una electrificació, i molts habitatges que, és a dir, els aquí hi ha com dos games, no? Els habitatges que tenen més qualitats, que són en zones una mica doncs més, bueno, doncs més potents, diguéssim, doncs segurament no tindran cap problema per poder-se fer aquesta substitució, però habitatges que siguin en zones una mica més deprimides, en zones una mica més humils, que realment aquests habitatges tinguin diferents tipologies, és a dir, diferents patologies, doncs realment aquí la substitució és una mica més complexa i sobretot també perquè cal acondicionar la instal·lació elèctrica perquè realment es pugui fer, perquè aquesta alternativa sigui viable.
I per tant deixaríem de funcionar amb aquest gas i passaríem a funcionar 100% elèctrics?
Si es fa aquest canvi tecnològic en els habitatges, sí, exacte. Va una mica en aquesta línia, que és, de fet, tot el que és la transició energètica porta associat al que seria l'electrificació dels diferents usos energètics.
Però ja sabem, n'hem parlat moltes vegades amb tu, no?, el problema que tenim amb l'energia elèctrica, no?, també a nivell de preu, a nivell de dificultat i de generació, no?, d'aquesta energia.
De fet, aquesta directiva no només el que pretén és fer la substitució a nivell de tecnologia, sinó el que pretén també és fomentar tot el tema de renovables, és a dir, que realment els habitatges també tinguin una part d'aportació de tema renovable i que, per tant, l'objectiu final permeti reduir la factura energètica. És a dir, el que es vol al final és que realment reduir aquesta demanda, que aquest part d'aquesta demanda es pugui donar servei amb el que seria amb energies renovables i, a més, que el cost de l'electricitat vagi amb una tendència baixista, val? Per tant, que al final l'usuari final acabi pagant menys del que està pagant actualment.
Uh-huh. Per tant, al final són moltes potes que s'encavalquen, no?, diguéssim, en aquesta directiva. Parlàvem això de reduir o d'abandonar l'ús de combustibles fòssils, carbó, gasoil, gas natural. Deies que la implicació en el dia a dia del ciutadà a casa nostra serà sobretot amb les calderes, perquè entenc que, per exemple, substituir una cuina de gas és molt més senzill, no?
Uh-huh. Efectivament. Aquí caldrà, és a dir, hem de recordar que això és una directiva, per tant, les directives, com a definició, al final han de ser transposades al que seria a cada estat membre, i en particular aquí en Espanya doncs, haurem de fer un pla estatal que doti d'instruments per poder renovar aquests edificis, no? És a dir, de fer tota una bateria d'ajudes i de pressupostos perquè realment assolir aquests objectius. Llavors, jo crec que aquí caldrà ficar bé el focus en quin és la situació, no? dels edificis, perquè, com comentava abans, és a dir, els edificis que estan pitjor des del punt de vista de demanda tèrmica i des del punt de vista de l'envolupant, acostumen també a tenir altres patologies, com són temes de seguretat, temes d'accessibilitat, temes de salubritat, que també cal donar una solució per aquests temes i no són directament relacionats amb el que seria la rehabilitació energètica. Per tant, caldrà esperar aquests plans estatals que d'alguna manera es desenvolupin per transposar aquesta directiva per veure com s'articula, val, doncs, tot aquest programa de poder rehabilitar. No només des del punt de vista de sistemes actius, que estem parlant de bombes de calor o plaques solars, sinó també de com millorem el que seria els tancaments i els aïllaments de parets i teulades.
Clar, que això una mica, aquesta part, no? Ja l'ha intentat fer una mica els fons Next Generation, no?
Sí.
I l'ha feta bé o no?
A veure, el tema dels Next Generation, diguéssim que des del punt de vista administratiu i de burocràcia són programes que són complexos. Nosaltres des del col·legi vam tenir l'oportunitat de treballar amb el que seria un projecte en un barri a Granollers, precisament per poder-lo rehabilitar. I aquí, d'alguna manera, es plantejaven fer una rehabilitació energètica potent, però, clar, era un barri molt deprimit, val? I llavors el fet de, i que, a més, tenia altres patologies que no eren exactament del tipus a nivell energètic, és a dir, que tenien patologies a nivell de seguretat, accessibilitat, salubritat, i per tant, hi ha un percentatge, val?, d'ajudes que no te les cobreixen les Next Generation, és a dir, no cobreix el 100% de l'ajuda. Per tant, l'usuari ha de portar una part del que seria d'aquesta inversió en rehabilitació. Per tant, quan estem parlant d'una zona deprimida amb famílies que estan una mica al llindar del que seria, bueno, que estan en una situació de pobresa energètica, que tenen dificultats per arribar a final de mes, doncs afrontar una determinada reforma quan hi ha altres patologies, diguéssim que el tema energètic no és la prioritat, val? Per tant, jo penso que s'ha fet molt bona feina amb el tema del Next Generation. A banda, hi ha ajuntaments que han fet tot un tema de millores a nivell de comunitats de veïns per poder reformar i tal, però en determinades zones més deprimides, diguéssim que aquesta ajuda hauria d'alguna manera d'intensificar-se perquè realment no, perquè bàsicament els usuaris i els que habiten aquests habitatges hi puguin fer front.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a entendre una mica la situació en la qual entrem, també les alternatives que tenim en els domicilis davant d'aquesta directiva europea, que insistim que ara s'ha de traslladar als estats i ha de veure com es materialitza concretament a casa nostra. Però gràcies per haver-nos explicat a la Laura García, de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers de Catalunya. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies per convidar-nos.
Adéu, bon dia.
El cafè de la ràdio, un univers d'informació. Cada dia, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.